i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel.
De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
En aquests darrers dies, molts han fet valoració de l'any que acaba mentre comencem a projectar el següent, aquest 2014. Gairebé sembla com un procés natural, el fet de mirar enrere abans de passar pàgina. El món literari no està exempt d'aquesta tendència. Escriptors, acadèmics, editors, traductors, crítics literaris, periodistes i lectors fan la seva llista personal dels millors llibres de l'any. Avui, en aquesta edició, en la número 8 del De Llibres i Més, no volem ser menys i per això avui comentarem àmpliament les diverses recomanacions que al llarg d'aquests dies han estat apareixent en diversos mitjans de comunicació. Avui també al programa dos noms propis. D'una banda, Lluís Foix, que és periodista i escriptor i que ens parlarà del seu darrer llibre, La marinada sempre arriba, vivències de postguerra en un racó de la Vall del Corb. I també ens va quedar la setmana passada pendent una entrevista que avui sí que farem amb en Narcís Garolera. Ell és filòleg i ha estat qui ha fet l'edició en butxaca del Quadern Gris de Josep Pla, que ha de sortir en els propers dies. Doncs amb ell també parlarem d'aquesta nova edició d'aquest Quadern Gris. I connectarem, com cada dissabte, amb la llibreria, amb la llibretera Mar Arenaza, de la llibreria La Llopa de Calella, que ens té preparada també la seva particular llista dels 10 millors llibres d'aquest any.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
Pasó el tiempo y una mañana uno de sus dinámicos colegas, el rufián Bogdano, descubrió la semblanza de un tal Jorge Luis Borges, poeta, mientras hojeaba un tomo de la enciclopedia Espasa. Comentó la divertida circunstancia de que existieran dos personas que compartieran nombre y con idéntica fecha de nacimiento. Aunque el aludido se esforzó en convencerlo de que él era el biografiado, nadie creyó sus palabras. Lo chusco de la anécdota no debe ocultarnos la importancia del momento. En aquel preciso instante, a Borges se le reveló la demostración práctica de todo lo que llevaba rumiando los últimos años. Estaba la ironía, por supuesto. Estaba la presencia de su doble, del otro Borges, igual pero distinto, retándolo con aire triunfador desde el retrato en blanco y negro de la enciclopedia. Estaba el espejo simétrico de papel que devolvía la imagen del hombre con bigote y pajarita que ya no era. Comprendió entonces que lo enunciado en un libro es algo autónomo, tan cierto como el mundo exterior e intercambiable, que la realidad no es sino una forma de ilusión y la ilusión una forma de realidad, que tanto de imaginar como de ser, y que nada hay que merezca la pena tomarse muy en serio.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més.
I tal com us hem anunciat a la nostra portada del De Llibres i Més, ara ens toca parlar d'aquest llibre, La Marinada Sempre Arriba, vivències de postguerra en un racó de la Vall del Corb. És un llibre del periodista i escriptor Lluís Foix, que ens acompanya a través del telèfon. Lluís, molt bona nit i benvingut.
Bona nit, moltes gràcies.
Parlem d'aquesta marinada que sempre arriba, d'aquest vent. De fet, has comentat en moltes ocasions que és un vent que el que fa és refrescar i portar com una mena d'alè i de positivisme. És així?
Una mica, sí. Cadascú doncs, el percep d'una manera personal, no? O particular, però el fet és que és aquest vent doncs, que bufa tot l'any, però que és molt més apreciat a l'estiu, doncs, el juny, el juliol, l'agost, el setembre, doncs, quan fa aquests dies tan calorosos, a vegades amb aixafagó, i que la marinada doncs, ve, refresca, dona una mica de vida doncs, després de dies molt tòrrids i molt feixucs, no? Que la gent ha estat doncs, treballant, ha estat al fora, i que surt a rebre la marinada o simplement s'espera a la porta de la casa doncs, esperant que arribi aquest vent que és gratificador, d'alguna manera, no? Però, en fi, això és el títol del llibre. Llibres són vivències més íntimes, més personals, més concretes d'una manera de viure en un temps doncs, que ja ha passat i que jo crec que va existir i que ara doncs, ha estat superat per noves situacions i noves maneres de viure i de fer i de pensar, no?
De fet, parles de la infància, parles de l'escola, dels pares, de la terra, també parles una mica de la postguerra. Són temps que van ser difícils, suposo, que queden reflectits en aquest llibre i que no tenen res a veure amb el que vivim actualment, oi, Lluís? Evidentment.
Hi ha coses que perduren, o sigui, hi ha coses que amb la vida de les persones al llarg de la història doncs, són permanents, no? Ara, les maneres en què es viu, les maneres en què es treballa, les maneres doncs, en què la gent es comunica, això sí que ha canviat d'una manera molt radical, no? I jo sempre dic que, parlant d'aquests temes i quan m'ha fet preguntes, doncs que la meva generació, podríem dir que és aquella que ha passat del carro al Twitter, no? És a dir, que vam començar anant amb carro per traslladar-nos als pobles veïns, per anar a mercat, per anar a comprar roba, per anar a veure familiars propers, que estàvem vivint en comarques molt pròximes, doncs hem passat al Twitter, en el sentit de que ens hem comunicat amb una manera d'una manera real, constant, en temps actual, i que això també ha fet desaparèixer doncs, l'espai, d'alguna manera, no? I avui el que un pot viure en un racó de món, ja sigui aquí, ja sigui en un altre continent o en un altre ambient, doncs de seguida pot ser comunicat i pot ser percebut o pot ser rebut per altres persones a l'altra part del món. I això sí que ha estat una gran revolució que penso, i a la millor m'equivoco, però penso que és la revolució més radical que ha viscut una generació com la meva, no? Des del punt de vista d'innovacions tecnològiques, de innovacions científiques i de canvis socials.
Lluís, també moltes persones que han llegit el llibre t'han comentat, crec que doncs, s'han sentit identificats, persones de la teva generació, que veien el relat del llibre com una cosa que els podia passar i que els passava, de fet, també amb ells, no?
Sí, això ho he vist primer perquè el llibre ha tingut una acollida molt, molt interessant, una forta acollida, un llibre en català doncs, s'ha venut molt, i després perquè això no passava només en un lloc concret de Catalunya, sinó que ha passat en altres indrets, en la majoria d'indrets, hi ha molta gent doncs, que no es va educar ni va créixer en el camp, ni va créixer doncs, en pobles petits, sinó que han crescut en ciutats mitjanes, que s'han sentit identificats per la senzilla raó de que hi havia un estil, una manera de viure, doncs, provocada per les limitacions, per l'escassès d'aliments, per aquest món endogàmic que es vivia en els anys 40 i 50, no? fins que es deixa l'autarquia, doncs que això són coses molt comunes en bona part del país, no? El fet de quan un anava a ciutat i anava al metge, doncs era costum, o era un hàbit, doncs, que des dels pobles s'hi portés al metge doncs una dotzena d'ous, o un conill o una gallina. I això no té res a veure amb la corrupció. Això era un detall d'agraïment i de dependència, i que el metge, encara que no necessités, ho acollia perquè veia que provenia de l'esforç i de l'estima d'uns clients o d'uns malalts que, de la seva manera, volien agrair el servei que els hi feia, en aquest cas, un metge, no?
Nosaltres en aquest programa ja ho han sentit, hem fet una mena de rànquing, hem mirat en els últims diaris de finals d'any de quins han estat els llibres més venuts, els que també més han agradat, i tal com comentava en Lluís, ha tingut La Marinada sempre arriba una molt bona acollida entre els lectors a Catalunya. Lluís, parlem del pròleg, perquè el pròleg és del poeta Joan Margarit i, per tant, un llistó molt, molt elevat, no?, en el teu llibre.
Sí, Joan Margarit és una persona, doncs, que jo la tinc una gran admiració com a poeta i com a persona, i amic. Doncs ell és de la mateixa comarca, ell és de la Segarra, jo soc de l'Urgell, però més o menys venim del mateix lloc. Aproximadament dels mateixos anys vam néixer, em sembla que és el mateix any, o un any o dos de diferència, i ell és una persona que domina molt bé el llenguatge, que sap, jo crec que és el millor poeta viu que hi ha en aquests moments a Catalunya en català, i bé, ell doncs és molt generós amb el llibre, i quan jo li vaig enviar l'original, al cap de dos dies vam enviar aquest pròleg, que és tan bonic i que d'alguna manera ja justifica el llibre, pel meu entendre, no?
Com va ser tot el procés d'escriptura, Lluís? De fet, ets un periodista molt actiu, estàs present a diversos mitjans de comunicació. No sé si va ser fàcil, difícil, a l'hora de sintetitzar-ho, de recordar-ho, de posar les paraules en totes les idees que tenies al cap.
Sí, com sempre, jo crec que passa en moltes ocasions, i a molta gent aquest llibre un el porta al cap i no sap que el porta, no? I de sobte un dia et poses, doncs, a fer un guió i comences a escriure, i doncs mira, vaig fer un capítol cada setmana i va durar 3 mesos, no? Per què? Perquè moltes coses les havia reflexionat molt, les havia pensat, les havia ponderat, i finalment no és tan difícil, no és gens difícil, doncs, posar-les per escrit, no? I després, encara que jo he escrit, havent escrit en un diari en castellà durant molts, molts, molts anys, la meva llengua és la catalana, i jo crec que tinc més facilitat de lèxic i d'escriptura, i sobretot per descriure aquestes coses tan personals i aquests ambients en els quals, doncs, hi ha paraules que aquest llibre en castellà no hagués tingut cap gràcia, o no hagués tingut la mateixa gràcia, en el sentit que hauria perdut, doncs, aquesta força que té, que dona la llengua identificada amb una persona, amb una cultura, amb un territori, no? I això en Joan Margarit ho sap apreciar i ho ha fet molt bé, li he agraït molt, no?
Lluís, per quan un nou llibre? No sé si hi estàs treballant.
Estic treballant, el que passa que això ara...
Encara no es pot dir.
No és que no es pugui dir, el que passa que això és un procés que demana el seu temps, i doncs que en el seu moment, doncs, ja tindrà notícies, suposo, espero.
Doncs avui hem conversat amb el periodista i escriptor Lluís Foix d'aquest llibre, La Marinada sempre arriba, vivències de postguerra en un racó de la Vall del Corb, un llibre doncs, que ha tingut molt d'èxit de vendes i també de diverses edicions. No sé si és la cinquena o més d'edició.
La cinquena. Sí.
Anem per la cinquena edició. Per tant, aquí es veu i queda demostrat l'exemple de que és un llibre molt escollit pels lectors també a Catalunya. Lluís, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos avui al De Llibres i Més de Ràdio Estel i Ràdio Principat, i fins aviat i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Emili. Gràcies.
I ara és moment també de saludar la Mar Arenaza. Mar, bona nit i bon any.
Hola, bona nit, Emili, i bon any.
Avui estem fent una recopilació dels llibres més venuts, dels llibres més llegits, dels llibres que més han agradat als lectors de Catalunya, i en aquesta ocasió també volem preguntar-li a la Mar, com a llibretera, qui ha estat el seu top 10 de llibres més importants durant l'últim any, durant el 2013. I amb la Mar li hem demanat, doncs, això, precisament, que ens faci un llistat amb els 10 títols que més li han agradat. Per tant, és una llista, Mar, la que avui ens presentes, molt personal, de les teves lectures durant el 2013, oi?
Sí, efectivament. Ja, bueno, veiem que tot arreu surten llistes i hi ha des dels més venuts, els que més han agradat, i jo m'he permès el luxe, amb el vostre permís, de fer una tria bastant personal del que més m'ha anat cridant l'atenció aquest 2013. Uh-huh. Per exemple, podríem començar, que no per molt evident ho hauríem d'oblidar, és la recuperació de tota l'obra de Salvador Espriu, aprofitant que el 2013 ha estat el seu any, l'any del centenari. I trobo que és molt interessant destacar tant aquesta recopilació, que ho ha fet a Edicions 62, en la seva línia de la butxaca, de prosa narrativa, poesia, i ara properament sortirà un volum de teatre, perquè hi havia obres que eren molt difícils de trobar, i ara, aprofitant aquest aniversari, també hem pogut rellegir i descobrir coses noves d'aquest gran autor català.
Uh-huh. De l'autor de Cinera.
Uh-huh. Exacte. I passant a una cosa, d'un tema d'un centenari, a un llibre i a un autor molt, molt més joves, com pot ser L'horitzó primer, de Joan Tudó, publicat per l'Avenç també aquest any, i bueno, que ja en vam parlar un dia, i que realment us recomano, pues, per la seva elaboració i pel llenguatge.
Perfecte.
Aprofitant que també heu tingut avui el programa en Lluís Foix, com no, el seu llibre, La marinada sempre arriba. Un llibre molt entranyable, escrit d'una manera molt intel·ligent i molt autèntica. La veritat és que em va encantar. Uh-huh. I ja comencem amb temes ja una miqueta més diferents, no? Us voldria recomanar la nova traducció que s'ha fet al castellà dels Germans Karamazov, per part d'Editorial Alba. És la primera en 50 anys que es fa del rus al castellà, i és una posada a punt d'aquest superclàssic de Dostoyevsky, i amb una edició molt cuidada, com fa aquesta editorial, i que a mi realment m'ha encantat, no?, que es faci aquesta recuperació després d'una traducció molt antiga. Ja et dic, ja feia 50 anys que sempre s'utilitzava la mateixa traducció al castellà.
Uh-huh. Què més?
Passem de Rússia als Estats Units amb Richard Ford i Canadà, que és el seu últim llibre. Un llibre publicat tant en català com en castellà, en català per Empúries i en castellà per Anagrama, d'un autor nord-americà molt bo, que cuida moltíssim el seu llenguatge i que realment té molts de seguidors aquí també. La veritat és que el llibre val molt la pena, i jo no el pots creure que et fa ser fins i tot millor persona. No? Ah. Aquest llibre d'iniciació cap a la vida adulta i d'acceptar les coses tal com són, no? Però no us desvetllo més, ja ho parlarem en un futur, però realment val molt la pena aquest llibre.
Uh-huh. Molt bé.
I representació femenina, Alice Munro, Premi Nobel d'aquest any. És una escriptora fenomenal, també de Nord-Amèrica, en aquest cas de Canadà. Només ha escrit una novel·la, tot el més són reculls de contes, i utilitza el llenguatge amb molta cura, amb una precisió increïble, i no et deixa mai indiferent. Amb molt de carinyo amb les situacions i els personatges que descriu, i realment és un llibre que val la pena. En aquest cas, he triat de tota la seva obra l'últim, que és L'estimada vida, en català, publicada per Club Editor, i en castellà per Lumen. I I sí, vull dir que em vaig alegrar molt que li donessin el Nobel, bueno, jo i moltíssima gent, perquè realment s'ho mereix.
Uh-huh. N'hem parlat també en el de llibres i més. Uh-huh.
Sí, val molt la pena. Com a una novetat, una primera obra d'una autora alemana de l'antiga Alemanya de l'Est, ara que també en el 2014 se celebrarà el 25 anys de la caiguda del mur de Berlín, és Daniela Krien, i està publicada en català i en castellà també. Es diu l'obra Algun dia ens ho explicarem tot, que precisament és una de les últimes frases dels germans Karamazov, i és una història d'amor molt intensa que situarà just a la caiguda del mur de Berlín, però per la banda de l'Alemanya oriental, i en una situació molt, molt estranya i molt convulsa per la gent que vivien allà. A més, és una zona rural, i va ser tota una sorpresa aquest llibre. Uh-huh. I està molt ben escrit també. També com a curiositat us vull recomanar l'oficina en The New Yorker. És una recopilació doncs, dels acudits gràfics que es publiquen en aquest diari dels Estats Units, un dels més coneguts de la costa est, i no té desperdici, no? El trabajo en viñetas és el subtítol, i és d'un humor realment càustic i molt intel·ligent sobre com és la vida en una oficina i en una multinacional. Són de diferents dibuixants, recopilació de bastants anys, i és genial. La veritat, jo vaig riure molt i em va sorprendre molt aquesta claretat i aquesta sinceritat a l'hora de descriure, no?, aquestes relacions pràcticament feudals dels treballadors amb els jefes. I no, és molt, molt interessant.
Perfecte. I què ens queda?
Ens queda en Gaziel. Ara s'ha editat en castellà un llibre que és Diario de un estudiante, París, 1914. L'original és en català, però està descatalogat, vull dir que actualment no es pot trobar. I l'editorial Dièresis ha fet aquesta traducció. El pròleg és de l'Enric Juliana, i el que descriu, perquè ell el va enganxar, la declaració de la Primera Guerra Mundial entre Alemanya i França a París, que era l'estudiant, i el va enganxar allà. I és la descripció pràcticament del dia a dia entre la declaració de guerra i el que va ser l'evacuació de París, que deu passar un mes i poc, de totes les seves vivències com a estudiant en relació a altres estudiants, no? Aquestes situacions convulses que ningú... Tothom s'imaginava que acabaria d'una manera i que va acabar d'una altra. Uh-huh. I realment és com després, no?, tota la seva obra periodística de Gaziel, no?, molt apreciada, i aquestes són els inicis d'aquesta carrera i d'aquesta visió i intel·ligència a l'hora d'interpretar els fets. És molt recomanable, i més de cara al 2014, que ara entrem, que és el centenari de la declaració de la Primera Guerra Mundial.
Per tant, tenim un proper any, aquest 2014, ple d'aniversaris, que es poden lligar directament, vincular amb la literatura, Mar. Per tant, tindrem sí. Feina, no?, aquest any.
Moltíssim, moltíssim. I no podem oblidar també els 450 anys del naixement de William Shakespeare, que això
exacte.
També portarà cua. Uh-huh. Serà un any molt, molt intens.
Molt intens, que des d'aquí també, des del de Llibres i Més, de Ràdio Estel i Ràdio Principat, explicarem amb la Mar i amb altres persones. No sé si et queda algun llibre més, Mar?
Bueno, no? Ja faria molta il·lusió tornar-vos a parlar de les Islas Remotes, que vam parlar la setmana passada, com una preciositat, i la veritat és que és un llibre molt curiós, i també de lo més interessant que s'ha fet aquest any.
Uh-huh. Perfecte, Marc, pues que tinguis una... Bueno, de fet, que tinguis un any 2014 ple de literatura, de llibres, perquè de fet tu vius envoltada de llibres i de literatura.
Sí, la veritat és que esperem que sí, esperem que vosaltres també disfruteu de tots aquests llibres que es publicaran aquest any, que jo pel que sé n'hi ha bastants i d'importants. I esperem, no?, compartir-ho tots junts aquests dies.
Exacte, i ho explicarem a través de la ràdio. Gràcies, Marc, i t'esperem la propera setmana. Una abraçada.
Fins la propera setmana. Gràcies.
A Ràdio Estel,
de Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
I ara és moment de saludar en Narcís Garolera. Ell és filòleg i també catedràtic de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra. De fet, ell és l'encarregat, ha estat l'encarregat de presentar-nos una nova edició del Quadern Gris de Josep Pla, una revisió amb les esmenes i amb moltes errates del Quadern Gris de Josep Pla. Una edició que també surt en butxaca d'aquí a uns dies. Narcís, molt bona nit.
Bona nit.
Una edició que, de fet, la butxaca i la que és, diguéssim, com més accessible per la gent, més transportable, és la que surt ara la setmana que ve, oi, d'aquest Quadern Gris?
Sí, això tinc entès, no l'he vist encara, però sí, sí, l'editorial em va dir que es posava a la venda en edició de butxaca, la que va sortir ara fa un any en tapa dura, exacte, i la meitat de preu.
El Quadern Gris, amb esmenes, amb revisions que han anat a la teva cura, oi?
De tota mena, sí, sí, molt. Jo dic, per arrodonir-ho, que n'hi he practicat unes 5.000 correccions, diguem.
D'un-hi-do.
Una llarga, eh? Sí, hi havia feina, sí, s'havia de fer. Era una, com qui restaura una obra d'art, oi?
Doncs parlem precisament d'això, de com ha estat la feina de revisió, de correcció de les esmenes a aquest Quadern Gris.
Sí, a mi em van proposar... El periodista cultural Lluís Bonada em va proposar ja fa molts anys, almenys 7 anys, una edició d'aquestes característiques, una edició crítica. Els filòlegs ens dediquem sobretot a això. El filòleg en sentit estricte, no el llicenciat en filologia, que ara es diu així molta gent. No, el filòleg que vol servir el text. I per tant en diem editar filològicament, o editar se'n diu també fer una edició crítica. Vol dir, comptant amb el manuscrit, comptant amb altres edicions del mateix text, i fixar-lo, establir-lo, donar un text que mai serà definitiu, però provisionalment sí, provisionalment serà definitiu. I això és el que he fet, ho vaig fer durant 2 anys, ha estat entretingut a l'editorial potser 4 o 5 anys més, i al final l'any passat va sortir, sí, l'any passat va sortir. Doncs bé, és un treball d'encàrrec, jo em dedico més a editar i a estudiar Verdaguer, Segarra, que fem una edició crítica amb uns col·laboradors de tota l'obra completa de Segarra, que anem pel volum 20, i alguns altres. Però vaja, bàsicament Verdaguer, Segarra, i ara puc dir que he tingut el privilegi d'editar bé, corregit i revisat, el Quadern Gris, que és potser l'obra més important en prosa del segle XX, potser al costat de les memòries de Segarra, i de les de Gaziel i alguna altra, però vaja, que és un llibre de molta entitat.
Per tant, diguéssim que també un plus de responsabilitat, no?
Sí, sí, no. Vaig dir que sí, l'acte, però també sabia que m'enfrontava. Ara, una mica l'experiència que ja tenia en Verdaguer, per exemple, vaig fer la tesi doctoral amb un llibre en prosa, precisament un llibre en prosa d'ell, Excursions i viatges, en Segarra, he passat una colla d'anys, i ja hi tens una mica d'experiència treballar amb els manuscrits d'aquests autors, que això és molt important. I en el cas de Pla teníem la sort que el Quadern Gris es conservava en manuscrit, en manuscrit autògraf, manuscrit original del mateix escriptor de Pla. I aquest manuscrit que es guarda a la Fundació Pla Palafrugell, doncs m'ha servit de base per poder emprendre una edició al màxim de fidel tal com ho escrivia Pla. Només fent-hi canvis purament ortogràfics, els més superficials, ortogràfics, accents, de lletres, però no pas de lèxic o de formes. Fins i tot jo he estat molt respectuós amb els empordanismes, que en l'època, als anys 60, hi havia una actitud més tancada lingüísticament, els correctors li estandarditzaven tot. I clar, llavors és un escriptor que no se sap, no es veu que sigui empordanès, i una mica d'això està bé.
Tot i que és important, de fet, nosaltres la setmana passada parlàvem de literatura, de llibres, i parlàvem de la importància també d'aquest tipus de literatura, o de, no sé si dir-ho, subgènere, del que són els dietaris, no? Que de fet va ser una de les qüestions més importants de l'obra de Pla, no?
Bé, tota l'obra de Pla s'ha dit que és una vasta... És una obra memorialística, Pla va considerar que després de Proust, que ell va llegir de molt jove, i de Joyce... la novel·la com a gènere a considerar que no tenia futur. En tot cas, es podia fer després de Proust i després de Joyce. I ell va optar per aquesta literatura, com ho diríem, falsament autobiogràfica. O sigui, el protagonista de tota l'obra Pla és sempre un escriptor que es diu com a l'autor, no? Josep Pla. Però això és un recurs, i a vegades doncs, que el lector... I fem bé de caure la trampa, de creure que és en Pla, Josep Pla a casa d'avall, que el ciutadà Josep Pla que ens diu coses, que pensa, que opina. No necessàriament i no sempre. Llavors, el quadern gris, precisament, és un dietari literari, però no un dietari real. És a dir, és un dietari fals perquè és literari. És a dir, la literatura comporta ficció. Mm-hmm. Sempre ha de ser versemblant, però no necessàriament vertader. Aquesta és una distinció molt important. L'autor que s'enfronta al quadern gris ha de saber... Bé, no ho sé si va ser. Potser és millor que es deixi, diguem, enganyar o
emportar, no?
D'aquest recurs. Sí, l'autor el que vol és que el lector llegeixi allò creient que és el que va passar. O que... El que passa que Pla manipula molt, com tot escriptor ha de fer, això que en diem la veritat o la realitat. No és pas veritat que Pla sigui un escriptor realista. Té molts aspectes. El que passa és que, en el que dic, sobretot, la literatura consisteix precisament a falsejar la suposada realitat, les vivències, i amb una data que emporta cada una de les anotacions, amb una data que fa pensar que és aquell dia que li passa o escriu sobre un fet. No, en realitat ell podia col·locar-hi un article escrit 10 anys abans o més tard, i sota una data, doncs, qualsevol. He trobat un article sencer de l'any 56, que en el quadern gris, que surt 10 anys més tard, va sota una data, doncs, no sé, un dia que li interessava qualsevol. Llavors, clar, i més coses, i capgira la realitat, a vegades sí que hi ha engany, o que no correspon, però literàriament funciona. Són veritats literàries, o com deia Lluís Bonada en un article, l'any Pla, el primer article que va sortir el dia de Cap d'Any, deia, li va titular El gran mentider, però mentider literari, com els grans escriptors.
Narcís, podem dir que amb aquesta versió que ja tenim, amb aquestes esmenes, ja tenim la versió definitiva del quadern gris?
Bé, és el que deia abans, jo vaig dir quan el vaig presentar ara fa un any, a la premsa vaig dir que on va sortir aquesta expressió, que també he dit fa un moment, diguem que és provisionalment definitiva. No hi ha mai res definitiu, i menys en el cas de la filologia, de l'establiment dels textos. Sempre hi pot haver, i segurament hi haurà, no sé quan. Els lectors actuals tenim aquesta edició, i per temps. Ara es podia haver fet també una edició més erudita, més acadèmica, més especialitzada, amb un aparat de les variants a sota, que a mi m'hauria agradat, a mi com a filòleg i professional i, en fi, dedicat als textos, em m'hauria agradat fer una edició en què es veiessin els canvis reflectits a peu de pàgina. I això l'editor comercial va creure que és pel lector corrent, etc. Sempre hi ha aquella por que la gent s'espanti davant d'unes notes. Per mi és una edició desencertada, perquè després molta gent m'ha dit, home, no sabem on són aquests canvis que ha fet. Bé, els enumero en la introducció. No sé si en l'edició de butxaca es mantindrà el text introductori que vaig fer en altres. No ho sé, suposo que sí. En el text introductori ja dono compte de molts exemples.
A més, Narcís, en el pròleg hi ha referències a Xavier Fabrés, en concret al seu assaig Les preguntes pendents de Josep Pla. Genera molta bibliografia en Pla.
Sí, exacte. Fabrés i Bonada són els dos que cito, precisament perquè són els que parlen del quadern gris amb aquests problemes que hi havia s'arrossegaven feia 40 anys pràcticament, de l'any 66 fins l'any passat. Què va passar més? Això és mal general, més una consideració ja general del tema de l'edició literària del nostre país, que quan s'han fet edicions d'obres literàries doncs no sempre són edicions ben fetes. No hi havia fa uns anys tradició d'editar críticament, o bé, diguem, amb més rigor, als autors contemporanis. jo mateix vaig ser el primer que va fer una tesi sobre Verdaguer. Semblava ser molt mentida, però no hi havia cap estudi, i menys de tipus d'edició i en prosa. Doncs això ha trigat més que altres països, perquè no sé, aquí s'ha fet edicions dels medievals, des de fa molts anys, rigoroses, oi? Els nostres clàssics, van començar l'any 24, però sempre medieval. I avui, uns quants de més joves, doncs hem cregut que s'havia d'editar bé Verdaguer, per exemple, jo fa 30 anys que vaig això, o Sagarra, he tingut l'oportunitat per encàrrec del fill de fer-ho fa 20 anys. I ara Pla tocava el quadern gris i tota l'obra de Pla. S'hauria de passar per un sedàs de rigor filològic, contrastar si hi ha manuscrits, etcètera, etcètera, etcètera. Acostar a la llengua i a l'estil de l'autor. No es notés, és a dir, que el corrector o l'editor no hi fes gaires canvis, perquè en definitiva un escriptor es responsabilitza del que escriu i de com ho escriu.
Doncs en continuarem parlant aquí, el de Llibres i Més. Narcís, gràcies molt i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres. Disculpa.
Arthur Conan Doyle no sabía de la misteriosa potencia de las letras cuando creó como divertimento a Sherlock Holmes en 1887. Al principio acogió con una sonrisa las muestras de cariño que recibía por las andanzas de su nuevo hijo, pero con los años Doyle se sintió prisionero en la tarea de imaginar todo un mundo para lucimiento del detective. «Sherlock, Sherlock», refunfuñaba, «me carga hasta su nombre». La revista Strand suplicaba ansiosa más y más aventuras de Holmes hasta que Doyle resolvió plantarse. Exigió una cifra exorbitante para que le dejaran en paz y, para su sorpresa, Strand aceptó. Doyle se enfrentó a la secreta decepción de ser el autor en lengua inglesa mejor pagado de su época mientras sufría la tortura cotidiana de convivir con aquel hijo odioso. Això que escoltàvem fa un moment és un petit fragment de Libros Malditos, Malditos Libros, la primera obra publicada pel bilbaí Juan Carlos Díez Jayo, en una edició a càrrec del segell Piel de Zapa. A través de narracions breus, Libros Malditos, Malditos Libros, exposa curiositats i anècdotes relacionades amb els llibres. A tall d'exemple, hi trobem la història d'un home en aparença bastant corrent que un dia escrigué una obra a la qual va posar per títol Mein Kampf. Aquest home no era un altre que Adolf Hitler, i el pitjor de tot és que, si bé les reedicions d'aquest assaig han estat vetades tot aquest temps en la majoria de països, per desgràcia de la humanitat, pròximament els drets d'edició passaran a ser de domini públic. Una altra història, curiosa també, que trobem a Libros Malditos, Malditos Libros, és la del sacerdot que va decidir encetar l'escriptura d'un diari en el qual anotava tot el que li anava succeint en la seva vida quotidiana. A poc, l'escriptura li va anar guanyant terreny a la vida i el diarista es va veure atrapat en un bucle nefast. Ja no vivia, sinó que escrivia. Havia d'escriure que escrivia, que escrivia, que escrivia. A Libros Malditos, Malditos Libros coneixem històries fins ara desconegudes del jove Borges durant la seva època com a bibliotecari. També una anècdota recurrent sobre Sir Arthur Conan Doyle, qui després d'un extraordinari èxit del detectiu Sherlock Holmes se sentí atabalat davant de la demanda que havien generat les aventures del seu personatge i decideix desfer-se'n demanant una quantitat enorme de diners als editors per tal que el deixin en pau. Per la seva sorpresa, l'oferta és acceptada i Sir Arthur Conan Doyle es veia obligat a continuar amb les aventures del cèlebre detectiu, el qui odia amb més intensitat cada dia. Un dia, Doyle va crear el professor Moriarty, el malvat geni que s'enfronta en igualtat de condicions al detectiu i, curiosament, durant una lluita cos a cos, ambdós cauen a les cataractes del Reichenbank. I és que les curiositats se succeeixen sense treva en l'obra de Juan Carlos Díez. La virtut dels relats radica en una exposició clara i amena i també en la capacitat de relacionar fets de manera sorprenent.
Libros malditos, malditos libros, és per damunt de tot una obra escrita per un erudit que troba plaer en les excentricitats llibresques i les comparteix amb un públic curiós i buscador, cercador d'anècdotes. En definitiva, es tracta d'una obra que l'equip del De Llibres i Més ens ha semblat, si més no, una de les més originals d'aquest 2013 que hem deixat enrere. Us en deixem amb un altre fragment i tot seguit abordem la segona part del programa amb les llistes dels millors del 2013.
La cultura a De Llibres i Més.
La segunda isla fue bautizada Isla de Esperanza o Isla de la Desesperación, según el día. El 30 de septiembre de 1659 arribó un náufrago a sus playas, el más antipático de todos los héroes literarios, alguien avaro, miserable y cruel llamado Robinson Crusoe, a quien una tempestad impidió alcanzar África para proveerse de esclavos a buen precio para su plantación en Brasil. Robinson nació de nuevo en una isla. Allí creció y se multiplicó, como si aquel hombre solo fuera capaz de dar lo mejor de sí mismo en soledad. Pero un día llegó un indio caribe a sus playas y Robinson le enseñó que su nombre era Viernes y que a él debía llamarle amo. Otros náufragos toparon con aquel paraíso. Entonces Robinson dictó normas, valló campos y arrendó tierras. La isla era suya, la ganó por haber vivido allí durante 24 años. Daniel Defoe estimó 28 y algún lector, lo suficientemente paciente como para echar cuentas, concluyó que 27. Les llistes dels millors llibres de l'any són una excel·lent manera d'arribar a obres que no sempre són els que, o són les que figuren en les llistes. En molts casos, l'elecció d'un llibre depèn de la credibilitat de l'informant o de l'afinitat que tenim amb aquest. El que per alguns és un suggeriment, per altres és gairebé una exhortació a una determinada lectura. Babelia, el suplement cultural d'El País, ha publicat el resultat d'una enquesta realitzada entre 56 crítics i periodistes de la casa consultats pels millors llibres de l'any en el 2013. En la orilla, de Rafael Chirbes, ha estat escollit el millor llibre de l'any, publicada per l'editorial Anagrama. La novel·la aborda l'actual crisi econòmica i la naturalesa a tros de les persones que floreixen en pitjors moments, la cobdícia, la tradició, les misèries personals, l'explotació acceptada com a sistema i també l'atur són alguns dels temes que l'escriptor valencià utilitza, fa servir per aprofundir en la condició humana. Aquesta llista publicada pel diari El País la complementen amb títols com, per exemple, Limonov, d'Emmanuel Carrer, d'Anagrama, obra completa de Blas de Otero, de Galaxia Gutenberg, Todo lo que era sólido, Antonio Muñoz Molina, de Seix Barral, Canadá, de Richard Ford, editat per Anagrama, Mi vida querida, d'Alice Munro, a Lumen, 14, de Jean Echenoz, a Anagrama, Sociofobia, César Rendueles, Capitán Swing i, per últim, Intemperie, Jesús Carrasco, de Seix Barral. Els lectors també escollen els millors llibres de l'any. En una enquesta realitzada pel diari El País, la novel·la Intemperie, primera obra publicada per Jesús Carrasco, va ser la més votada. La història, centrada en un nen que fuig d'un món rural castigat per la sequera i també per la violència, ha rebut tota mena d'elogis des que va sortir publicada el gener del 2013, ara fa just un any. No en va, ha estat traduïda ja a més d'una desena d'idiomes. La secció de Cultura del Periódico de Catalunya oferia en aquests dies també un especial sobre el millor del 2013, un total de 65 persones, entre periodistes, crítics, llibreters i bibliotecaris, han contribuït a conformar la llista de les millors lectures d'aquest any. A l'apartat de llibres de ficció en castellà, destaca novament, en primer lloc, el nom de Jesús Carrasco i la seva novel·la Intemperie. Oh, Pel que fa a l'apartat de no ficció, destaca en primera posició en aquesta llista d'El Periódico, el Lutier de Delft, de Ramon de Andrés, una original obra situada en ple segle XVII i que aborda la construcció d'instruments musicals, el paper de les dones de l'època en l'art i la música, la vida dels pintors i els estudis relatius a l'òptica i també la difusió del telescopi. En l'apartat d'obres de ficció en català trobem en primer lloc el llibre de Sergi Pàmies, Cançons d'amor i de pluja, publicat per Quaderns Crema. Es tracta d'un mosaic de 26 contes que funcionen com un catàleg de reflexions entorn a la vida adulta, la vulnerabilitat de l'ésser humà i records de temps passats. Uns temes que s'han anat incorporant a la narrativa de Pàmies. Es diu que l'obra té, com les darreres de Sergi Pàmies, més tendència que abans a l'autobiografia i, tot i que Cançons d'amor i de pluja és una obra totalment de ficció, Pàmies sí ha arribat a reconèixer que el prejudici de no explicar coses pròpies ha anat deixant pas a certa tendència a recórrer a altres aspectes de la vida que ara, en la cinquantena, es veuen d'una altra manera. No obstant això, els lectors poden estar segurs que, tractant-se d'una obra de Sergi Pàmies, l'originalitat i el bon gust estan garantits. En quant a obres de ficció traduïdes tant al català com al castellà, en primer lloc és per la contista la Premi Nobel de Literatura Alice Munro i el seu recull de contes titulat Estimada Vida. I finalment, en l'apartat de memòries i biografia, en primer lloc hi ha La Marinada sempre arriba del periodista Lluís Foix, que avui ens acompanya al programa. En aquesta llista de 10 obres destaquen també Espriu transparent, la biografia de Salvador Espriu per Agustí Pons i Una vida articulada, un recull d'articles de Josep Maria Espinàs. I entre aquests noms només hi ha el de l'estranger, de l'escriptor estranger, el de Paul Auster, i el seu Informe de l'interior. Les llistes s'han d'entendre simplement com una expressió de gustos. Cada persona té les seves afinitats i, per tant, no es tracta de dividir els llibres entre bons i dolents, sinó més aviat de generar diàleg i compartir no tan sols lectura, sinó també formes de llegir. Julio Cortázar abogava per una lectura diferent. Rayuela és un clar exemple de com una novel·la no necessàriament ha de seguir un ordre lineal i la seva lectura no ha d'estar lligada a cap mena de pautes. Afirmava que la vida és capritxosa i que, per tant, l'escriptura i la lectura no havien de tancar-se en estructures predeterminades. L'escriptor barceloní Enrique Vilamates és una d'aquestes persones que enfoquen la literatura de forma original. En el blog de la revista virtual Corònica, l'escriptor barceloní ha compartit el seu top 10 de lectures del 2013. Un fet curiós és que en aquesta llista no hi ha cap escriptor espanyol i que els llibres publicats durant l'any 2013 són ben pocs. Esto no es una novela, es una de las 10 lectures recomanades per Enrique Vilamates. L'escriptor americà David Markson construeix aquest llibre basant-se en cites i referències que tenen la mort dels altres com a idea recurrent. Amb una estructura no lineal, discontínua en forma de collage, David Markson proposa una lectura erudita que articula diverses veus al voltant de la solitud i la mort. Esto no es una novela presenta una cadena de fets que funcionen com una mena d'anacronisme monstruós en el qual tot és contemporani de tot. Altres títols d'aquest top 10 de Vilamata són, per exemple, Contra toda esperanza, Memorias de Nadiezhda Mandelstam. També El secreto del pasado, La benévola, El arte de leer, Vivir, pensar, mirar, Arte y romance, Detrás del volcán, Vidas conjeturales, El plantador de tabaco. De les llistes elaborades per mitjans anglosaxons destaquen autors com George Sanders, Donna Tark, Kate Atkinson, també Picon i David Eggers. Déu de desembre és un recull de relats de l'escriptor nord-americà George Sanders que va ser seleccionat a The New York Times com un dels 10 millors llibres del 2013. El món que ens retrata Sanders en els seus contes descriu perifèria obrera nord-americana, el proletariat enganyat, cansat, explotat, defraudat, corromput, però amb unes ganes inacabables de redempció i convençuts que encara poden conèixer la felicitat. Cada lectura té el seu moment i a vegades els llibres es presenten de forma inoportuna, inesperada. Algunes vegades resten oblidats a les prestatgeries. En la majoria dels casos, el temps no els afavoreix. Tan sols els bons llibres perduren a través del temps. Igual que en el cas d'Enrique Vilamates, els llibres destacats per Félix de Azúa, en aquest 2013 abunden títols que no van ser novetats d'aquest any. En el magazín cultural Jotdown, el Premi Herralde de l'any 1987, Félix de Azúa, destaca títols com ara Obra de los pasajes, de Walter Benjamin, considerat un llibre essencial per l'estudi de la modernitat.
Llibres, literatura i més.
El món de la música se suma a aquesta tendència de crear llistes, les millors cançons de l'any, els millors discos o els millors videoclips, per posar alguns exemples. La revista Rolling Stones acaba de publicar una llista amb els 10 millors àlbums del rock mundial i destaca l'últim treball de David Bowie, que en els darrers temps ha donat molt per parlar. El camaleònic cantant britànic es reinventa amb el disc The Next Day, amb el qual torna a posar-se a la primera plana del rock internacional. Amb la cançó The Stars ens acomiadem fins al proper dissabte. En Mario Ramírez ha estat una setmana més al control tècnic i el guió d'aquest programa, del de Llibres i Més, en Jordi Pacheco i el Santiago Gorgas. Feliç any nou i que passin una bona nit de dissabte.
Ràdio Estel de Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino. No. Especial, autèntic, amb personalitat. I have no gift to bring. El Nadal que va amb tu. Here comes Susie Snowflake, look at her tumbling down. A Ràdio Estel, el Nadal et sonarà molt millor.
No hi pot haver felicitat si les coses en què creiem són diferents de les coses que fem.
Freya Stark, exploradora i escriptora.